Si són les 6 de la tarda del dissabte o les 8 del vespre del dilluns i escolteu Ràdio Falset, vol dir que esteu començant a escoltar l'espai Les Maquinàries. Us proposo no canviar, no tocar cap mecanisme del receptor. Us proposo continuar en aquesta freqüència de Ràdio Falset. Sempre dic que Ràdio Falset és una bona opció per passar una bona estona. Bona tarda a tothom. Estem ja preparats per començar i oferir un nou programa de Les Maquinàries. Durant una hora ens comprometem a oferir-vos coses que us aniran bé. Us saluda Maria Arbonès, en nom propi de l'equip que fa possible que això tiri endavant. Què us sembla si per començar el programa d'avui posem una cançó de João Gilberto? L'any passat, el 2008, es va complir 50 anys del naixement de la bossa nova, un estil musical característic del Brasil. La cançó que escoltarem està considerada la mare de la bossa nova. Es titula Chinga de Saudade.
Vai, minha tristeza, e diz a ela que sem ela não pode ser. Diz-lhe numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza. É só tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Mas se ela voltar, se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca. Pois há menos peixinhos a nadar no mar do que os beijinhos que eu darei na sua boca. Dentro dos meus braços, os abraços hão de ser milhões de abraços, apertado assim, colado assim, calado assim. Abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim, que é pra acabar com esse negócio de viver longe de mim. Não quero mais esse negócio de você viver assim. Vamos deixar desse negócio de você.
Preciosa aquesta cançó de João Gilberto, titulada Chinga de Saudade. Continuem amb més coses aquí a Les Maquinàries, a Ràdio Falset. Com cada setmana, ens ho passarem molt bé amb els comentaris del Josep Maria Donadeu i la música que avui escoltarem. Música de Jimi Hendrix. Què tal estàs?
Estupendament.
Una altra figura important de la història de la música rock, no?
Doncs sí, una d'aquestes persones que han marcat un estil, una època i que han fet història.
Un gran guitarrista.
Realment, més que gran guitarrista, era una persona innovadora, una persona que va fer un munt de coses noves que altres guitarristes que eren molt nets i molt polits, quan veien el que feia el Hendrix amb la guitarra, es plantejaven la retirada.
No és de Jimmy, és de John Hallen.
Bueno, el primer nom va ser John Hallen, però es veu que el pare s'ho va repensar al final i li va canviar per James Marshall, que quedava una mica més comercial, suposo, però el coneixem així com a Jimmy.
En quin lloc va néixer?
El Jimmy Hendrix va néixer el 27 de novembre de 1942 a Seattle, als Estats Units d'Amèrica del Nord.
Va deixar els estudis, no?
Realment, es veu que no li agradava gaire això d'estudiar. És curiós que la gran majoria dels músics d'aquella època brillaven per la seva falta de ganes d'estudiar i buscaven altres alternatives a l'estudi. Aquell Jimmy el que va fer és apuntar-se a l'exèrcit i, com era una mica així atrevit, es va ficar de paracaigudista. La cosa no va funcionar gaire bé perquè es veu que amb un aterratge d'aquests inesperats es va tancar un turmell i sí, va veure que no era precisament la vida militar el seu hobby.
Va començar la seva passió per la música, passió que ja tenia part de la seva família, no?
Efectivament, el seu pare ja era un músic o un seguidor de la música consumat, un fan del blues, i clar, suposo que a casa teva, si veus que la gent escolta música, al final t'acaba entrant el cuc, i això li va passant al Jimmy. Clar, en aquella època escoltava pues, les grans estrelles del blues, com B.B. King, per exemple, que era un dels seus músics predilectes, i un guitarrista també famós pel seu estil de la guitarra. Ja algun dia tindrem que parlar del B.B. King en aquest programa.
Com vulguis. Escolta, vinga, va, comencem a escoltar una cançó de Jimi Hendrix.
Doncs podríem escoltar el que va ser el primer single que va gravar quan va arribar a Anglaterra, el tema titulat Hey Joe. Realment és que té força, és pur sentiment.
Uh-huh. Escolta, Jimi Hendrix va conèixer Billy Cox, no? El va conèixer amb la seva estada militar. Els dos van formar un grup que es deia King Casuals.
Exactament, un grup de rhythm and blues, els King Casuals. S'ha de remarcar que el Bill Cox, no s'ha parlat gaire d'ell, però era un baixista excel·lent. I s'ha de remarcar perquè amb un grup de tres persones, que només hi ha bateria, baix i guitarra, si el guitarrista es dedica a puntejar i a fer aquestes notes que feia el Jimmy, evidentment necessitava una base instrumental molt potent, i això ho aconseguia amb la col·laboració del Billy Cox.
Va acompanyar també gent tan important com Little Richard, King Curtis, entre altres.
Efectivament, es va ficar dintre del món de la música negra d'allà on vivia ell, i lògicament quan un és un bon músic, això sí, la veu escorre. Llavors la gent com Little Richard, el King Curtis, el Sam Cooke, els Isley Brothers, volien gent per les seves gravacions i per les seves actuacions, i lògicament si sabien que aquest guitarrista jove era capaç de donar un so efectiu en un escenari, doncs evidentment era interessant tindre de la teva banda.
Mm-hmm. Però no es trobava a gust Jimi Hendrix, volia fer una cosa que pogués desplegar la seva creativitat.
Efectivament, Jimi Hendrix era una persona que s'ha demostrat tenir una personalitat molt forta, era una persona que tenia moltes inquietuds i lògicament no volia ser el primer violí de l'orquestra, volia ser el director, i evidentment això pues, és el que l'impulsava a sí, sí, molt bé, jo estic guanyant diners amb vosaltres, però jo vull ser el líder, i inclús la sort d'estar tocant amb aquesta gent és que així es va entrar dintre del show business i va saber com es movia la cosa, perquè es veu que és més complicat del que sembla des de fora, i això el va ajudar després, més endavant, com es tenia que manegar amb aquests peixos grossos o aquests taurons que hi havia per la zona.
El 65, 1965, va marxar a Nova York, va començar a tocar els clubs d'aquesta ciutat, eh?
Efectivament, aquí va ser el primer pas del Jimmy, deixar el seu poble, per dir-ho entre cometes, i anar a la gran ciutat, que és on començava a moure la gent, o sigui, és el mateix que va fer Bob Dylan, anar-se'n a Nova York i començar a moure's pels clubs, els locals, perquè una ciutat tan gran tenia música per tots els nivells, per tots els estils, i locals suficients per poder donar-te a conèixer i que la gent et seguís.
Va juntar els grups de músics com John Hammond, Curtis Knight, sense cap tipus d'èxit, sembla ser, i després va formar ja un grup, no?, els Blue Flames.
Efectivament, com hem dit, quan va arribar a Nova York no tenia, diguem, un pedigrí, sense mani pejoratiu, i lògicament, doncs clar, la gent el mateix, és un bon guitarrista al contracte, com va passar amb el John Hammond, com tu has comentat, o el Curtis Knight, però és que ell volia tindre la seva banda, i així és quan ho va fer, quan va afrontar els Blue Flames. I realment ell es va posar el nom de Jimmy James, llavors eren Jimmy James and the Blue Flames, que era com es coneixien en els locals de Nova York on anava actuant contínuament.
En una actuació d'aquest grup a Nova York va conèixer a Chas Chandler, no?, i li va demanar que l'acompanyés, aquest li va demanar a Jimi Hendrix que l'acompanyés al Regne Unit.
Efectivament, el Chas Chandler, que s'ha de, pels oients s'ha de marcar que era un membre dels Animals, del grup dels Animals, que estava de gira per Estats Units, ell estava després, suposo que de passeig o per descarregar bateries, i es va trobar aquest grup que tocava en el Café Wo, que el va deixar totalment al·lucinat, si em permeteu l'expressió, i va pensar que aquest senyor, aquest xicot a Anglaterra, seria un boom, perquè clar, un guitarrista excepcional, per més inri esquerrà, perquè les imatges més característiques del Hendrix és aquesta guitarra Fender posada del revés. Sí. Perquè clar, no, en aquella època les guitarres per esquerrans no existien o eren uns preus abusius. Jo recordo d'amics meus esquerrans que, si no vull mentir, però recordo que si una Fender Stratocaster costava 100.000 pessetes, la d'esquerrans costava 150.000. I al final l'únic que tenia que fer era girar el capçal de les cordes, no?
Així es posava en marxa Jimi Hendrix Experience, no?, amb un parell també de bons músics. Jimi Hendrix i un parell de bons músics. Aquest trio es presentava l'any 66 a França.
Efectivament. Bueno, s'ha de remarcar que això va ser una cosa bastant prefabricada. El senyor Chandler el van portar a Anglaterra i un cop allà va començar a fer sessions per seleccionar músics, o sigui, tipus Operació Triunfo, però amb músics de la zona, i va escoltar, pues no van ser pocs, van ser bastants músics, i al final es va decantar pel Noel Redding a tocar el baix i el Mitch Mitchell a la bateria. Però ja dic, van ser bastantes sessions d'escoltar i anar provant diferents músics fins que es va decantar per aquests. I llavors, un cop seleccionat el personal, va posar ell el nom de la Jimi Hendrix Experience i van dir, ara a triomfar, i se'n va anar al primer debut a la ciutat d'Ever Oaks l'octubre del 66, va ser la primera actuació del Jimi Hendrix Experience.
Deixem de parlar durant una estona, si et sembla bé, i posem una altra cançó.
No sé si podíem posar una altra cançó.
Some kind of way out of here, say the joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessman there to drink my wine, plowman dig my earth. None will level on the mine, nobody word. Hey.
títol d'aquesta cançó és...
All Along the Watchtower.
Si no es posa aquí aquesta ràdio, això ja no s'escolta en cap emissora.
Efectivament, s'ha de tindre un nivell per conèixer el que és la bona música.
Correcte, correcte. Això del nivell ha estat molt bé. Escolta, seguim amb vida i obra de Jimi Hendrix. Aquest home després va conèixer a Eric Clapton, no?
Efectivament, després d'actuar a la ciutat d'Everox, ja va ser la presentació culminant a la ciutat de Londres i lògicament van seleccionar el milloret de la ciutat per anar al primer concert. Qui van convidar? Pues van convidar l'Eric Clapton, van convidar els Stones, és a dir, el Brian Jones, van convidar els Who, el Pete Townsend, o sigui, el milloret de la zona, i clar, els millors guitarristes o els que en aquell moment tallaven el bacallà, que són aquesta gent que es van quedar bocabadats davant de l'exhibició del Jimmy a sobre de l'escenari.
Ens trobem a la meitat de la dècada dels 60. Es publicava aquella cançó la cançó que hem escoltat, Hey Joy, i també doncs altres, no, com Purple Haze.
Exactament, com ja hem comentat algun cop en aquest programa, la política de les discogràfiques era gravar singles. O sigui, sí, anaven gravant singles, i si la cosa funcionava és quan traien el primer LP. Què van fer? Van gravar el Hey Joe, aquest disc va arribar al número 6 de les llistes, van dir, bueno, un altre single, van treure el Purple Haze, aquest va arribar al número 3 de les llistes, van dir, bueno, això funciona, a veure, un altre single, a veure què passa, i van treure el Dick Wine, Chris Mary, que arriba al número 6 de les llistes, i clar, després d'aquestes 3 proves, ja van passar a la llarga durada, que va ser el Are You Experienced, que va sortir l'any següent, el 1967.
Es publicaven senzills, es publicaven LPs, però Jimi Hendrix, ho acabes de comentar tu, és directe, no?
Exactament.
És concert en directe.
És, els que no sou seguidors del Hendrix, hi ha un pòster que és inoblidable, que es veu amb un escenari, el Jimi Hendrix, de genolls davant de la guitarra està estirada a terra, i hi ha unes petites flames que estan sortint de la guitarra, o sigui, havia fet una petita foguera al damunt de la guitarra. Això, lògicament, la gent es quedava totalment bocabadat de que una persona pogués fer un escenari aquesta cosa. Jo m'imagino després com va quedar la guitarra, perquè no crec que quedés molt útil, perquè hi havia peces de plàstic i això es devia cremar.
El 67 publicava dos àlbums, els dos primers àlbums, i un any després, el 68, va gravar un LP doble, no?
Efectivament, el 1968 va editar el seu famós llarg durada Electric Leyland, que va ser impressionant, especialment per la seva portada.
I Hendrix i Redding, dos dels músics d'Experience, es barallen.
Efectivament, és el que també hem comentat diverses vegades, quan hi ha personalitats molt fortes dintre d'un grup, quan entra la fama pel mig, volen o pensen que la seva idea és la millor i la volen imposar als altres, i lògicament el Jimmy no està disposat a que la seva banda li imposin el que ell no vol, sí, i es lia la que s'ha de liar.
Aquest àlbum, Electric Ladyland, compta amb col·laboracions, cal destacar-ho, de Steve Winwood, de Chris Wood i també d'Al Cooper.
Efectivament, ja estava ficat dintre del món de la música a Anglaterra, i lògicament va tindre aquestes grans col·laboracions. O sigui, què li faltava en el Jimi Hendrix per, diguem, sonar perfectament rodó? Pues tindre una mica base de teclats a darrere per donar, diguem, base, no? Que, qui millor que l'Steve Winwood? I després ja, per donar un toc càlid, una flauta. El Chris Wood, el millor flautista del moment, yeah, pues, yeah, endavant. Només podia faltar l'Anderson, que era el de Jethro Tull, però que no col·laborava amb altres bandes.
A punt de sonar la tercera de les cançons d'avui, de Jimi Hendrix.
Pues podíem escoltar un altre dels clàssics del Jimi, que et sembla que podíem escoltar, per exemple, el Voodoo Chill.
Em sembla molt bé.
We'll be right back.
Aquesta cançó es titula Voodoo Chili, no?
Exactament, és un dels èxits d'aquesta cançó, d'aquest llarg durada, Electric Ladyland. Uh-huh. S'ha de comentar als oients que aquest disc es va fer famós a tot el planeta, especialment va ser censurat aquí a Espanya, perquè a la portada es veia un munt de noies nues, i lògicament, en un país catòlic, apostòlic i romà, això era totalment inadmissible.
A finals dels 60, això...
No difícil, podia ser, doncs sí.
La vida de Hendrix es va complicar, problemes legals, conflictes personals, no?
Efectivament, sobretot les drogues perquè va entrar en un món de desconeixença i estaven molt assequibles i va començar de tot, des de LSD, les pastilles, amfetamines, de tot, i lògicament això no és bastant lògic. Llavors, clar, aquestes pastilles porten una violència de caràcter que li dona problemes de discussions, problemes legals, va ser arrestat a Suècia i al Canadà, després va tindre tot de problemes amb els músics i lògicament la cosa anava bastant de caiguda.
L'experiència va plegar i va crear Banos Gypsies, no? Va actuar també en diversos festivals. Van gravar Banos Gypsies l'any 70, no? que era un directe.
Efectivament, el Chandler el va abandonar perquè sí. Va dir que no podia continuar representant aquesta persona perquè, com hem dit, estava bastant degradat. I el que va fer el Jimmy va tornar a repescar en el Billy Cox, el seu primer baixista, i va tindre també problemes amb el bateria que tenia en aquell moment. Pel seu gust era massa funky, i ell volia una cosa més intensa, però es van decidir per gravar un llarga durada l'any 1970 que titulat així Band of Gypsies, que podien traduir com la banda dels gitanos.
Aquest projecte, Band of Gypsies, es desmuntaria. Hendrix no estava conforme amb Miles, i en una actuació en directe Hendrix es va retirar. De nou Mitch Mitchell, no?, a la bateria, treballaria en el projecte d'un nou disc doble, però que tinc entès que mai va sortir al carrer. Van tocar també en un festival de l'illa de Wight, i la vida de Jimi Hendrix acabaria el 18 de setembre del 70. 18 del setembre del 70, la seva companya el va trobar mort.
Efectivament, s'ha de remarcar que el disc sí que va sortir, el que passa que el Jimi no el va arribar a veure.
Va morir abans que sortís.
El disc, que era el Fair Rise of New Racing Sun, un títol molt, molt emotiu i molt explicatiu, que era els primers ratxos del sol que estava naixent, o sigui que realment el problema del Jimi Hendrix, la gent pensa que va morir a causa d'una sobredosis. Realment no va ser la sobredosis el que el va matar, sinó que va tindre un vòmit i aquest sí que el va matar perquè va anar on no tenia que anar, és a dir, als pulmons, i així va morir ofegat a causa d'això. I clar, el vòmit el va ocasionar les drogues.
Tenia uns 27, 28 anys?
27 anys, diuen.
27
que,
anys.
O sigui, va morir el 18 de setembre del 70, 27 anys.
Molt bé. Per acabar, una altra cançó?
Doncs podríem escoltar una de les cançons també famoses del Jimi Hendrix, el Purple Haze.
I fins una altra.
Fins una altra, que vagi bé.
parlat aquí a les maquinàries de Jimi Hendrix amb el company Josep Maria Donadeu. Ara toca parlar de cinema. Ho farà el company Sergio Sánchez. Dues setmanes en una altra ciutat, amb Sergio Sánchez.
Scotty és policia de San Francisco. La seva feina transcorre perseguint malvats per les taulades de la ciutat. Un dia és a punt de caure des d'una molt alta i és salvat per un company que finalment mor. No serà tan fàcil per Scotty oblidar aquest episodi. Tot i que la seva amiga Mitch l'ajudi, Scotty pateix un vertigen incurable. Scotty pateix vèrtigo. Un amic de la infància demana a Scotty que vigili a la seva dona Madeleine, doncs es comporta d'una manera estranya. Va a llocs imprevistos a molts quilòmetres de casa seva. Li confia a Scotty perquè al cap i a la fi ell va ser detectiu. Scotty troba Madeleine en un bar-restaurant i de seguida es sent fascinat. La dona amaga més misteris del que ell i tots els espectadors podríem imaginar. Alfred Hitchcock va estrenar Vértigo a l'any 1958, després de la molt realista Falso culpable, i havent patit un rodatge decepcionant, veient incomplerta l'expectació de que Vértigo hagués pogut estar el retorn de Grace Kelly, la princesa de Mònaco, a la pantalla, la seva gran obsessió rosa. Abans de que les seves obsessions esdevinguessin anys després, particularment macabres amb altra rosa com Tippi Hedren, ja saben, la mare de la Melanie Griffith. Kim Novak, una actriu jove i poc experta, es va veure a Vértigo vivint una història paral·lela a la de la pel·lícula de Hitchcock. El director també era un home, com el protagonista de la seva obra, que volia reconstruir en una altra dona el record d'una obsessió. Un altre dels temes que podem apreciar en Vértigo, potser des d'una perspectiva moderna i no pas intencionada, és el de les dues dones. El personatge de Mitch, l'amiga de Scotty que fa Stewart, va ser interpretat per l'actriu Barbara Bel Gibbs, una eterna secundària o actriu principal de sèrie B que només va conèixer realment la celebritat quan a la tercera edat va fer de mare del malvat J.R. a la mítica sèrie de televisió Dallas. Mitch és la dona real, no gaire agraciada físicament, però amiga i propera a l'heroi o antiheroi, digna de ser esposa, mare, de construir al seu costat un futur amb fills, mentre que Kim Novak interpreta a una dona amb una aura d'irrealitat, problemàtica, preparada per ser salvada o redimida, física, sexualment fascinant, model de totes les fantasies neuròtiques masculines. La banda sonora de Vertigo la va composar el músic Bernard Herrmann. Antic col·laborador d'Orson Welles, va escriure el 1955 la música de Però qui mató a Harry i va començar així amb Hitchcock una de les col·laboracions més interessants entre director i músic de la història del cinema, comparable a les de Georges Delerry i François Truffaut, de la qual parlàvem en el nostre últim espai, o la de Nino Rota i Federico Fellini. Pel·lícules com El hombre que sabía demasiado, Falso culpable, Con la muerte en los talones, la molt famosa Psicosi o Marnie la ladrona, són grans bandes sonores que difícilment rivalitzen en bellesa amb aquesta Vertigo, tot i que ha estat acusada pels musicòlegs de tenir reminiscències més accentuades del Tristan i Isolda de Wagner. James Stewart havia interpretat quasi sempre a personatges de bon cor, a pel·lícules com les de Frank Capra i la seva mítica Que bello es vivir. Els personatges es varen anant tornant més complexos amb els westerns d'Anthony Mann i en especial en els seus papers al cinema d'Alfred Hitchcock. La soga, La ventana indiscreta, El hombre que sabía demasiado o aquest Scotty enamorat d'una dona espectral a l'obra mestra que és Vertigo. Un home neuròtic confós entre l'amor i la mort, entestat en ressuscitar un desig del passat quan va voler ajudar una dona inestable i perillosa, tema que Hitchcock ressuscitarà amb encara més intensitat a Marnie la ladrona. Aquest ha estat el nostre espai d'avui a dues setmanes en una altra ciutat. Que tinguin un bon cinema i fins aviat.
Fem una segona part del viatge a Portugal. L'altre dia el temps se'ns va quedar curt, sempre els detalls enriquidors que explica, que exposa la Santi Nogués fa que ampliem el temps dedicat als viatges i hem de fer dues o més parts. Això és bo, això és bona senyal, eh? Santi Nogués, si vols podem fer una tercera part.
Penso que ja en tindrem prou avui, suposo.
Saps que sempre ets benvingut aquí, aquest espai de viatges. L'altre dia vam parlar de la capital de Lisboa, no?
Sí, i vam parlar també d'Évora, i bueno, ens va quedar doncs, tota la part del Alentejo, com sí, dius, per descriure-ho una mica. És una zona molt maca, és una zona vinícola, que hi ha moltes alzines sureres, el país que produeix el millor suro del món és Portugal i l'exporta arreu. I bueno, aquesta zona és molt maca perquè és molt curiós, les alzines sureres quan els hi tallen el suro tenen un color, agafen un color granatós, no? Fins que aquest suro torna amb els anys a refer-se i lògicament doncs, el negoci continua, van tallant i van. És un negoci de segles que exploten aquesta zona i altres zones de Portugal.
És una zona que toca el mar, Santi?
No, 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 aquesta zona no toca el mar, és d'interior. Évora, ja vam dir l'altre dia que era patrimoni de la humanitat, sí. Vam fer ja una descripció, és una ciutat que passejar-s'hi per allà és un encant, no són ciutats molt habitades, són tranquil·les, com tots els pobles i ciutats que visitarem amb aquesta ruta. Ruta petita, jo vaig estar 2 dies per fer-la, però encara n'hagués pogut estar moltíssims més, perquè té una quantitat d'encants extraordinari.
Ciutat amb importants emprentes de les cultures romanes, no?
Sí, sí, sí. I... per exemple, Évora no? Té 2 cinturons de muralles, les sí. primeres són unes muralles romanes, la ciutat va prosperar, es va fer petita, llavors, per defensar-se, perquè tenia, i a l'època dels àrabs i després també els espanyols, que doncs, estaven apretant molt, van fer un altre cinturó, una altra muralla, doncs, que així ampliava la ciutat. No? Bé, lògicament, ara el tema de les muralles és ja un tema desfasat, la ciutat ha crescut molt més extramuros, però aquest tancant especial, aquestes muralles que s'estan conservant molt bé, una visiteta per l'exterior, doncs te passes molt bé, perquè és una ciutat que han cuidat molt, es pot visitar amb tota tranquil·litat. Un dels problemes que tenen aquestes ciutats que estan tancades, són ciutats antigues, velles, és l'aparcament, no? Però bé, extramuros o fora la muralla o inclús en alguns llocs dintre la muralla és probable, és possible doncs, aparcar-hi.
Mm-hmm. Ens anem, eh?
Bueno, ens anem, primer visitarem els megalitos, o sigui, és una zona que ja la prehistòria estava habitada. Ja des d'Évora hi ha un cercle d'uns 30-40 quilòmetres que hi ha gran profusió de ruïnes prehistòriques, de ruïnes prehistòriques, que la veritat és que són interessants de visitar. Una, per exemple, que val la pena és el dolmen de Zambujeiro, que és el més gran de Portugal. Té un passadís de 14 metres de llarg que condueix a una càmera construïda amb pedres enormes, no? Un altre molt interessant és el menhir d'Almendres, que té forma de penis, o sigui, almenys li atribueixen funcions d'aquest estil, no? Té 2,5 metres d'alt. És una pedra solitària que, doncs, que han netejat l'entorn perquè s'hi pugui arribar molt fàcilment doncs, amb el cotxe, no? Bueno, el cotxe el deixes a uns 50 metres i la resta ho fas caminant. Després també tenim el Cròleg d'Almendres, que són una sèrie de pedres posades circularment. Aquest òval està composat per 95 d'aquestes pedres el·líptiques. Això podria haver estat un temple dedicat al culte solar, com era molt costum a les etapes aquestes prehistòriques. No? Després també hi ha unes altres grutes d'Osca Oral i bueno, amb aquests jo destaco potser els més interessants, els que s'acostumen a visitar més, però bueno, s'han trobat potser 150 jaciments arqueològics de no tanta importància. No?
Estem molt lluny de la capital, de Lisboa?
Sí, sí, estem en un radi d'uns 30 quilòmetres d'Évora. D'Évora, sí, a l'Alentejo. Bueno, ens anem cap als pobles propers d'Évora, bueno, a aquesta província de l'Alentejo, i primer visitarem els Regueros de Montanaz, que, bueno, aquí és un poble normalillo, té una església gòtic flamíger, o sigui, aquest gòtic ja està una miqueta passat de rosca. No és que sigui molt interessant, però bueno, aquests pobles són molt tranquil·lets.
Hi ha Regueros de Montserrat i Montserrat, no?
Sí, Montserrat és una altra història.
És una altra cosa.
Montserrat és un poblet, ni més ni menys, que està situat al capdamunt d'una muntanya i és a l'interior del castell. Aquí sí que no hi ha construccions fora de les muralles del castell. Molt cuidat. Hi ha una oficina de turisme molt interessant que doncs, et poden donar molta informació de tot el que hi ha allí. Hi ha unes quantes esglésies, hi ha bueno, el més important d'allí jo crec que és la visita pròpia del castell, i una part d'aquest castell tenen un lloc que devia ser la plaça, que actualment s'utilitza també per fer corrides de toros. És curiós. Té una forma, no és rodona, sinó que és bastant irregular, però bé, serveix per això. Però a part de les corrides de toros i fan teatre i fan altres activitats.
A Portugal també els hi va això de les corrides de toros?
Sí, 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 també són molt aficionats, sí, sí. Això de la península ibèrica i sí, el sí. Brau, doncs es veu que està molt dintre de les entranyes, no?
La pell de toro, que es diu, no?
La pell de toro, sí. També en aquest poble que podem veure és que hi ha moltes botigues que venen ceràmica, però una ceràmica diferent del que veurem en altres llocs. O sigui, que hi ha molts, molts artistes que la fan potser expressament per vendre allà. Uh-huh. O sigui, són peces molt originals. Uh-huh. Montserrat, doncs, és aquesta ciutat, o aquest poble tan interessant, però, diguem, a partir d'allí també podem, anirem recorrent amb el cotxe, la ciutat, arribem a la ciutat de Moura. Moura, Moura ve de moros també, i té una llegenda una miqueta com la de Siurana, no? Diu que aquí, a Moura, una princesa, o la filla d'un governador àrab que es deia Salúquia, es va llançar des d'una torre del castell quan va saber que el seu promès havia estat assassinat, no?
Semblant a Siurana.
Semblant a Siurana, sí, sí, sí. Bueno, a Siurana hi ha la història del cavall, que encara es pot veure la petjada, bueno, és una història molt bonica. I bueno, doncs aquí veurem també el castell, que doncs Portugal està farcit de castells. Està una mica deteriorat, però aquí hi ha un convent de carmelites, que hi ha uns frescos que són molt interessants i que es poden visitar i no et posen cap mena de problema. Moura no té massa cosa més, sí que té iglesies, si vas a l'oficina de turisme doncs t'informaran de moltes coses, però bueno, jo crec que no hi hem de perdre massa més temps, ja que tenim unes altres, uns altres pobles molt, molt interessants.
Que són poblacions de... Perdona, que són poblacions de 7, 8 mil,
sí,
10 mil habitants.
Sí, 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 Moura sí, però et diré que Montserrat, per exemple, no crec que superi els 1.000 habitants, és molt petit, és molt petit i encantador. I ja dic, la gràcia d'aquí és que no s'ha construït doncs, construccions modernes, sinó que s'ha mantingut tot l'estil antic que hi havia, no? Mm-hmm. I veus, i no poden circular els cotxes pel mig dels carrers, cosa que també està molt bé. Mm-hmm. O sigui, que pots circular i moure't allí tranquil·lament. I que us te diré que hi havia una bossa davant de l'església i estàvem buscant a veure de qui deu ser aquesta bossa, no? Però era un fotògraf que estava traient fotografies allí i despreocupadament tenia la bossa allí pensant que ningú li faria res, ningú li tocaria res. I, bueno, i així es va ser, no? Uh-huh. Anem, doncs, cap a una altra ciutat que es diu Serpa. A mi em va encantar. També és un altre castell, però cada un d'aquests castells té les seves peculiaritats. Aquest castell també està molt ben conservat i té unes portes, per exemple, hi ha la porta de Beja, que em recorda doncs, les portes d'Àvila, molt, molt interessant. Llavors entres a dintre de la ciutat aquesta, que també és castell, i pots donar un tomb per allí, que hi ha carrers, sobretot pels fotògrafs, és un encant poder-les fotografiar. Prop d'una d'aquestes portes hi ha una sínia que està feta, va ser construïda pels enginyers clàssics d'aquest tipus d'obres, com eren els àrabs, i que es conserva bastant bé. La ciutat aquesta, com he dit abans, doncs, té una sèrie de convents, hi ha un castell, hi ha una part del castell, una cosa la fortificació, i ara part del castell, que també és molt bonica per visitar, i ens hi podem perdre molt fàcilment perquè també hi ha museus, hi ha, bueno, unes zones de força interès. Ens hi podem dedicar perfectament una hora i mitja o dues hores. Sí. Ja dic això perquè, esclar, quan te poses a visitar ciutats comences a passar-t'hi temps i te va corregir el temps i el pressupost que tens doncs se te'n va en l'aire, no? Bueno, després de Serpa, arribem a una altra ciutat ja més important, que es diu Beja. Beja deu tenir ja uns 18.000 habitants, una ciutat ja més grandeta. També hi ha un castell ja d'una certa categoria. També una visita al castell val la pena fer-la. Les entrades no són molt cares, no són, vull dir que es pot fer perfectament, es poden prendre moltes fotografies. Des d'allí es divisa tot l'entorn de la ciutat, que també respira medievalisme, no? Aquí podem veure també uns museus. que són prou interessants. Hi ha museus doncs, de pròpiament de la ciutat, hi ha museus de medievals, i jo recordo que vaig anar a un museu doncs, que era abans una església de franciscans, i es veien pròpiament les figures i els frescos que havien fet doncs, a la seva època els franciscans, no? Algunes pintures a vegades una mica esfraïdores, però bueno, jo crec que val la pena fer-hi una visita.
Són municipis santi plenes d'esglésies. Per exemple, tinc entès que una de les que hem comentat, Montserrat, se la coneix com el poble o la població, la vila de les set esglésies, no?
Sí. I Montserrat, qui ha dit que és un poblet.
Sí.
Que no tindria els 1.000 habitants, però exacte, doncs hi ha moltíssimes esglésies, s'estan tocant les altres. Bé, en realitat doncs és el patrimoni que els hi ha quedat, el patrimoni més important, perquè les esglésies, vulgues que no, doncs han conservat tot el saber, i en aquest cas tota la part artística, que eren els únics llocs que hi havia la possibilitat de que es pogués fer i mantenir.
Aquí a Beja tinc entès que vau dinar, no?
Sí.
Què tal el menjar de Beja?
El menjar de Beja és molt bo. És que a mi em va encantar el menjar de Portugal. En qualsevol lloc que anessis et tractava molt bé. No solament a Beja, que és un lloc doncs, que la cuina és molt bona, sinó qualsevol poblet petit. Recordo, també vam anar a un altre poble que es deia Vidigueira, i vam dinar a Vidigueira. Bueno, van menjar molt però com molt bé, i és un poble que deu tenir potser 2.000 habitants, no? I no teníem massa cosa interessant. Sí que és important és el color dels carrers, aquests colors blancs, aquestes faixes pintades de color groc, que ja vaig explicar-ho l'altre dia, sí. I de color blau, que tenen la significació aquesta, no? I bueno, doncs l'encant també és la llum, la lluminositat que desprenen, i sobretot a vegades és difícil doncs, després de dinar tornar a agafar el cotxe i continuar, no? Perquè t'agafa una miqueta de nyonya, no?
Millor fer un passeig, no?
Sí. I aquestes rutes, hi ha unes carreteretes que estan força bé, no són molt amples, però tampoc no hi ha gairebé trànsit, per tant, permet doncs, circular tranquil·lament i poder veure aquest paisatge moltes vegades semblant al nostre, però a vegades també diferent, que hi ha molta vinya, hi ha molta alzina surera, hi ha moltes oliveres, i bueno, és un encant mediterrani que vas veient doncs, els camps a cantó i altre de la carretera, i bueno, també és un esplai per als ulls, no?
Sí.
Bueno, doncs aquí Vidigueira no tenen massa coses, hi ha una església que és del segle XV, té una miqueta d'història, però la veritat és que no té cap, no és cap meravella, no? Vam arribar a una altra ciutat que es diu Albito, que també doncs, hi ha un castell, i està tot ple de castells. No comentaré massa cosa perquè no és dels més importants, no? Però vam arribar després a un altre poble seguint aquesta mateixa ruta que em va traçar el nostre amo de la pensió, que sí. Jo li vaig dir, escolta'm, vull fer aquesta ruta per l'entejo, què em recomanes? I la mar de satisfet, més ample que llarg, em va fer un disseny d'una ruta que és la que vaig seguir, no? Que passa és que no em va donar temps d'acabar-la tota, perquè, bueno, si has d'anar també corrent a veure els llocs, no val la pena, no? Perquè llavors tampoc t'enteres massa.
La gent cordial, Santi?
Gent molt cordial, sí. I ens en podem entendre molt bé, Jo et diré que potser m'entraria més parlant en català que en castellà.
Sí.
A veure, és que el portuguès és una barreja de tot.
També em va passar a mi a Oporto. A Oporto.
Sí.
Ahí va estar.
És que el nostre, el cant que té el català, sí. L'entonació, és molt semblant al portuguès, encara que doncs tenen aquesta semblança també amb el gallec. Però la veritat és que és una conjunció que amb el nostre català doncs qualla molt bé. I també hi ha moltes paraules que són iguales en català o en castellà,
sí.
No?
Sí. Correcte.
Com deia, el proper lloc on vam anar va ser a Montemar, i és una ciutat ja més grandeta, és una ciutat també bastant interessant, aquí hi ha bastanta més circulació de cotxes, i ara arribem a una ciutat que es diu Montemor o Novo, Montemor o Novo, Vull especificar això del Montemoro perquè en aquestes ciutats els moros doncs també tenien bastant de protagonisme, no? Aquesta ciutat va ser fortificada pels romans i els musulmans, i hi ha un guerrer molt conegut també per nosaltres, que és el Mansur. És recordat també perquè el riu que passa per allí es diu el Mansur. Va aconseguir la seva cap de ciutat ja el 1203, i el seu castell, que va ser reconstruït al final del segle XIII, és avui veritablement una ruïna, no? Bueno, aquí també hi ha l'església matriz. Aquí va néixer el Sant Joan de Déu, va néixer a les proximitats d'aquesta ciutat l'any 1495, i doncs aquesta església matriz està dedicada a ell, i no sé si conté les despulles del sant, no? Aquí també és interessant visitar el Museu d'Arqueologia, perquè moltes peces arqueològiques s'han trobat en la seva zona, estan dipositats allà, i també hi ha numerosos útils agrícoles que han passat a la història, no? I una altra ciutat que també és important, és Mèrtola, pel seu passat romà, el nucli romà, i també hi ha un nucli visigòtic, que no n'hi ha masses de zones visigòtiques, perquè a vegades sembla que la història els hagi passat una miqueta de banda, no? I hi ha també allí un museu molt interessant d'art visigòtic, que també podem aprendre doncs, l'art aquest, que també va ser prou important en la seva època. Bé, després de Montemar, arribem a un altre poblet, que es diu Arraiolos. Arraiolos, bueno, aquí sempre estem parlant del mateix, hi ha el castell, però és un castell molt diferent.
Castell o església, no?
Castell o església, perquè és un castell circular que corona una muntanya. Vas pujant unes certes escales, no? I llavors arribes a dalt, i des del punt més àlgid, doncs, on hi hauria d'haver el comandament doncs, del castell, allí han construït una església, sí. I bueno, des d'allí es pot observar tot el poble aquest, no? És molt bonic, i per treure fotografies és un encant.
Recomanes anar-hi, no?
Recomano, sí. I bueno, per últim ja vam arribar, perquè no ens va donar més temps, a Estremoz. Estremoz és també una altra ciutat amb un castell també molt bonic. Allí doncs hi ha la capella, dintre de la part del castell, hi ha la capella de la Reina Santa, i quin ha aprofitat la torre més important per fer-hi un hotel que bueno, que doncs ens podem hostatjar perfectament. I hi ha també l'esvelta figura de la reina Isabel, que està allí, que dona, al ser la part més alta, dona sobre tot el territori aquell, que hi ha una vista doncs també impressionant. I bueno, Estremoz també té el seu museu municipal, val la pena perdre-s'hi una hora o dues hores, perquè els seus carrers són molt bonics, són encantadors, també hi ha una gran lluminositat, i donar un tomb a les muralles, que són bastant més extenses, també és molt bonic.
Tot aquest recorregut que has fet en un dia,
en
dos dies, no?
Sí. I la veritat és que quan arribàvem a l'últim poble del dia ja era fosc. Llavors, diré que les carreteres estan força bé. Llavors, el lloc on estava hostatjat era doncs a Évora, i van, doncs qüestió de buscar l'autopista, la carretera que manava cap a Évora, i sense acabar, no?
I després de tornar de cap a la capital, avió i a Barcelona.
Exacte. No? Una cosa també volia comentar, que ja que estic parlant que vaig llogar el cotxe, allà a Portugal la gasolina és bastant més cara que aquí.
Més cara?
Sí. Però hi ha de sempre, no? I m'explicaven que els pobles que estan prop de la frontera espanyola van a repostar gasolina a les gasolineres espanyoles, i després se'n tornen cap allà, no? Abans passava també a Andorra. La gent que vivia a la Seu, doncs, anava a carregar Andorra. A la millor encara ho estan fent, no? Però, bueno...
És més barat.
És més barat, i llavors val la pena, doncs, aquesta diferència de preu.
Molt bé. Alguna cosa més, Santi?
No, bueno, podrien haver-hi moltes, però crec que el més interessant, doncs, ja està descrit, no?
Ens tornem a veure ben aviat,
Bueno.
Quan tornis a fer un altre viatge.
Això mateix.
Santi Nogués, moltes gràcies.
A vosaltres.
Adéu.
És hora ja de tancar el programa d'avui, donar-vos les gràcies i demanar-vos fidelitat per la setmana que ve. Fins dissabte, gràcies. I saw your